Ciències d'estudiants.
Ai, ai, ai.
Sempre, sempre la seva vocació era l'atenció als joves.
Ai, mare meva.
Però...
era molt bon orador.
Sí.
I la seva etapa a Salamanca era molt popular.
L'etapa oral la portava molt.
Prou, va.
La seva etapa a Salamanca era molt popular. I era un escriptor d'èxit. Vull dir, és com si de cop i volta, no sé, portes aquí a Quim Monzó, de cura de la parròquia, doncs tothom aniria, no? Però alguna cosa va passar. Alguna cosa va passar. Perquè, oficialment, ell diu que el van fer fora perquè era un rebel polític. O sigui, per progressista, no?
Per massa progressista.
Sí,
progressista dintre d'un ordre, també t'ho dic, eh?
No, però no, con la señora me falsa que tejeron un dia eufòric.
Sí, de veritat, m'esteu fent passar malament, això, ja, eh?
Bueno, ja arriba. Arribem al meu, ja, Rocío. Els motius polítics pels quals l'expulsen els jesuïtes no són polítics, són... sorpresa! Dues denúncies de dos nens... una el 1957 i l'altra el 1958, que el denuncien per abusos sexuals. Ara, en aquesta etapa d'investigació, el passat d'abusos a l'Església s'ha revifat i han aparegut un altre cas, el de José Ignacio Sánchez, que avui, un senyor que s'acosta als 80 anys, que després d'anys de traumes, recentment va exposar el seu cas davant de la cúria jesuítica. I explica, quan tenia uns 7 anys, fins als 9, jugava a les tardes, després de l'escola, a l'edifici del costat de la clerecia i a la residència de jesuïtes, que avui és la Universitat Pontifícia. Hi havia dues organitzacions juvenils, els Cosques, per als petits fins als 16 anys, i els Luises, per als més grans. Martín Vigil portava els Luises, però com que estava en el mateix local, de vegades apareixia i em portava al seu despatx, amb la llum apagada, m'asseia els genolls i em feia tocaments. Martín Vigil, a més, té la santa barra d'explicar a una de les novel·les que hem relatat, Los días contados, que Salamanca tenia al seu càrrec uns 500 joves.
Uf.
I atenció, que això és de traca. Allà ell assegura que es va adonar que la juventud... o brusita. La juventud española estava desinformada i obsessionada con el sexo. Ai, quins pebrots, Martín Vigil!
Per favor, eh?
Potser l'obsessionat amb el sexe eres tu, no els nens.
Tenim gent enfonsada, eh?
És Hitler acusant algú de racista. I no, aleshores no hi havia porno a internet, Jordi Basté.
No.
Era un capellà.
Sí, els jesuïtes el van fer fora per aquests tres casos que ja tenien denúncies, però què van fer? Amagar-lo, com sempre.
Com sempre.
Però ell va seguir de sacerdot, aquesta vegada a Oviedo, i allà va tornar a passar. Segons Antonio Masip, que no és qualsevol, que és l'exalcalde d'Oviedo, l'exalcalde socialista d'Oviedo, Astúries, el cas més sonat i vergonyós del que jo he sentit, encara que atès a l'època no va arribar als mitjans, va ser el del novel·lista José Luis Martín Vigil.
Això ho deia el propi alcalde.
L'alcalde assetjava molts joves, alguns de la meva colla.
Bon, Déu.
Per fi va ser denunciat frontalment i el van portar al cas el senyor Enrique Vicente Enrique Tarancón.
Més que senyor, bon senyor.
No, home, l'arcabisbe.
Clar, que després va ser cardenal, sí, que era
el curar
la transició, que era la posició de la tranquil·la. I aquest senyor, quan va veure que hi havia molts casos d'abusos, el va fer fora d'Astúries per evitar la propaganda, però no va dir res ni va passar res. Tarancón, com deia, que és el cardenal més famós de la transició, el cardenal bo, però que al final sembla que era una mica encobridor.
Yeah.
Masip també explica que Martín Vigil portava una càmera Polaroid i anava fent fotos als nens tota l'estona.
Feia fotos als nens.
Menys mal que no t'havia internet, ara que penso.
Hòstia.
Tarancón el fa fora d'Oviedo i s'entén que també de l'Església, però no el denuncia la policia, tampoc hagués passat res.
Mm.
I s'entén que Martín Vigil deixa d'exercir el sacrament del sacerdoci.
Sí.
Però l'any 1987, Martín Vigil té un cas estrany, un cas que afecta la policia. Martín Vigil torna 5 gravats de Picasso.
Que han robat d'un museu.
Ah, sí.
Clar, ell
I d'on
diu...
els treu ell?
Clar, ell explica que un lladre de 25 anys, o menys, li hauria donat en secret de confessió.
Ah.
Clar, si ja no era capellà...
Ah!
Quin secret de confessió
hi ha?
De què?
De secret de confessió.
Això se li explica, se li pregunta. Dius, vostè no és capellà ja, perquè ha deixat, segons ell... per progre, l'Església l'havia fet fora, però no era veritat, l'havien fet fora per paderasta. Ell diu, en secret de confessió. I ell li diu, però si vostè no és capellà, com ha fet el sacrament de la confessió?
Sí, clar,
i ell diu, a veure, és il·lícit que jo confessi, però és vàlid, perquè sempre s'és sacerdot ad eternum, pels de l'ESO, per sempre.
Per sempre.
Afirma. També va dir que el noi li va donar seguint, atenció, aquesta és la gran part de l'explicació, un costum medieval de lliurar furts al capellà.
Home, perdona.
Clar, a veure, un manguta de barri de Madrid...
Es va acollir...
Agafat a l'heroïna.
Va recordar...
Que robava 131 supermiraflores. Diu, hòstia, ahora voy a devolverlo en secreto de confesión.
Los fueros.
Como lo hacían en la época del Cid.
No, no.
Ves a cagar.
Yo entiendo, y es lo que he sacado de experiencia de toda mi vida de trabajar con los jóvenes, que la juventud siempre es igual en sus coordenadas profundas, en los ejes de su psicología. Lo que ocurre es que cada juventud...
Que sortia la tele, sempre.
Si això és la tele...
Aquest és Martín Vigil.
Aquest és perquè sentiu la seva veu.
Cultural, político, sí, sí. Home, s'explicava molt bé, clar.
Sí, ja a Madrid té molt bé. Sí, sí.
Es que sean mejores o peores. Se conducen de otra manera porque han nacido en otra época. Entonces, yo pongo este ejemplo.
Bueno, això era el que li estava parlant.
Passat que a l'entrevista, José María Íñigo.
Sí.
Això és l'any 80. Això és l'any 80. Encara té cert èxit, ja no és el mateix que el 70. S'ha tret el perruquí que portava quan era capellà, perquè portava d'aquests perruquins que sembla que tens un gat mort aquí al cap, no?
Sí, sí.
Aquí dalt, però no, només per la part de darrere, dic, si et veu calvo, per què ho fas? Però bueno, la veritat és que era un home mediàtic. A la tele va fer un debat molt, molt famós sobre sexualitat,
ai.
En el que estaven d'acord, per cert, amb Susana Estrada.
Oh.
Susana Estrada era un personatge, un activista per la llibertat sexual d'aquells anys.
També asturiana.
I el programa es deia Mano a Mano.
Mai millor dit per parlar de sexualitat.
I era un cara a cara que presentava aquí Joaquim Maria Pujal. Era l'estrella i era un programa amb molt d'èxit. Era l'any 81. Però es va crear tal escàndol... Bueno, bisbes que...
Per el que ell deia, per defensar-lo de la sexualitat.
No, perquè hi havia un cura i una senyora parlant de sexualitat.
Era una senyora que sortia de les revistes de Destape.
Sí.
I el capellà fent allò...
Sí. I
van arribar a cert acord, a més a més.
Sí, sí, sembla que estava bastant d'acord. Va crear un escàndol, els bisbes queixant-se, especialment un que també sembla del poble del Sogre del Santi, que es diu Temiño Saiz.
Este es gallego.
Temiño. Ven aquí, Temiño.
Pásame el Temiño.
I... que va dir que els interlocutors en aquest diàleg... Diu, los interlocutores en este diálogo se precipitaron por la pendiente para revolcarse en fango nauseabundo.
L'escàndol va ser enorme en aquella època. Això és un dels grans escàndols de la televisió espanyola. El Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola va encarregar al Centre d'Investigacions Sociològiques una enquesta d'opinió per veure... Sí, que havia passat en el programa. L'enquesta tenia dues preguntes. Una era si els havia agradat i si els hi semblava i els hi posaven una sèrie d'opcions, no? Si deien, ¿le ha gustado? ¿Qué opción prefiere? ¿Informativo? ¿Educativo? ¿Le ha parecido inmoral? ¿Le ha parecido obsceno? ¿Le ha parecido vulgar? ¿Le ha parecido chabacano? ¿Le ha parecido progresista? ¿Avanzado? ¿Conservador? ¿Tradicional? ¿Entretenido? ¿Divertido? ¿Pesado? ¿Aburrido? ¿Interesante? ¿Atractivo? Vale. El geni que va fer aquesta enquesta, ¿sabeu què més deia? Qui era el secretari del Consell d'Administració del CIS? José Ignacio Wert.
Oh, José Ignacio Wert?
Sí, José Ignacio Wert.
No. Exacte, sí, sí.
No. Sí. Españolizar a los niños catalanes.
Quan he trobat la notícia al diari El País de l'època, posava el centrista José Ignacio Wert. No. I com han canviat les coses?
Bueno, aleshores era centrista.
Sí, clar. Els rumors de Martín Vigil sobre la pederàstia van anar creixent i la seva imatge es va anar apagant a poc a poc. Molts van defensar que era una injustícia, que no hi havia, que no se sabia, que això ho deien perquè era homosexual, i que se'l veia per Madrid en xaperos, però mai amb nens. Però Martín Vigil es va anar oblidant, i fins un any després de la seva mort, com deien, no apareix als diaris. I des de fa molt poc, o sigui, setmanes, ja, perquè ja ha sortit als diaris de la investigació dels jesuïtes també, ja no hi ha dubte de que no era només un escriptor cursi, fals progressista, falangista... moralitzant i hipòcrita. Era també...
I un supervendes.
Era també un pederasta.
Uau, però és que, mira, tinc missatges a dojo de... sobretot dones, oients. La Lupe diu, els seus llibres van ser els primers seriosos, el Martín Vigil, que vaig llegir després dels d'Aventura. Encara els tinc. Diu, els cremaré.
No, demanen una pasta, home. Ara valen més diners.
La Margarida diu, no recordo si Primer Amor, Primer Dolor era també d'en Vigil. També vaig ser l'actor.
Partit podria ser.
Podria ser.
O de Vigil o de Corintellado.
Però Primer Amor, Primer Dolor, eh? Bueno, en fi.
Sí.
També vaig ser l'actor de l'època. Tinc 64 anys. Quin desastre. La Núria, estic anonadada. Soc del 52, vaig anar a un col·legi religiós de monges, ens feien llegir Martín Vigil i després fer un resum del llibre A totes ens encantava. La Montse, estic abatuda. Jo també llegia Martín Vigil. Bueno, doncs efectivament avui...
Com m'agrada carregar-me... Oh.
la infantesa del personal.
Sí, sí, què contes que estem?
Avui, aquest senyor, el nom complet era José Luis
Martín.
Martín González Vicente y Vigil.
Sí.
Bueno, un senyor conegut com a José Luis Martín Vigil.
Martín Vigil.
José Martín Vigil. José Martín Vigil.
I, de fet, tothom el coneixia per Martín Vigil i molta gent pensava... La gent
que es deia Martín de nom.
Martín Vigil.
Ah, clar. Aquest capellà, superèxit de vendes, que en realitat era un padrasta i un falangista.
Però aquest senyor, ara nens de l'actualitat, i això ho que ens escolteu, sí. No teniu ni idea. Bueno, el que estan dient les ullets, sí, sí, estan dient, sí, sí. El pes que tenia sobre l'educació d'una sèrie de gent.
Imagina't. Increïble.
No, perquè més parlava de drogues, els llibres...
Uf, canònic, canònic.
Supermodern.
Avui, execrable subito, bueno, no ha estat subito, però s'ho mereix.
Bueno, subito, 11 anys, també.
Les 11 i 10 minuts, gràcies Malcolm, gràcies Santi.
A vosaltres.
A vosaltres.
On viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Actualitzem informació. Al costat de l'Adrià Garcia. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
Els bombers han aconseguit frenar aquesta nit l'expansió de l'incendi forestal del País Valencià, tot i que el vent i el fum estan dificultant, com sentim, les tasques dels mitjans aeris.
Sí, des de dijous han cremat ja 4.000 hectàrees, però durant les últimes hores no ha avançat el perímetre afectat d'uns 40 quilòmetres. Ara bé, les previsions dels bombers no són bones. Creuen que el vent es vagi intensificant al llarg del dia d'avui. En parlava el Via Lliure Carlos Sánchez, el tècnic de les unitats transportades dels forestals de la Generalitat Valenciana.
La nit ha sigut algo prou més humida que la va ser la nit anterior. Tenim un vent prou en calma, de component de l'oest, que bueno, al llarg del matí anirà rolant a sur. Ara mateix tenim, el fum està dificultant un poc el que són les tasques d'extinció dels mitjans aeris, perquè no tenen visibilitat.
Al centre de comandament avançat hi ha ara nombrosos veïns que demanen poder accedir als pobles afectats. Allà hi és també l'enviada especial de RAC1, Sílvia Berbís.
Hola, bon dia. Són veïns d'alguns dels nuclis urbans desallotjats que demanen informació sobre les previsions i, sobretot, demanen permís per accedir a les seues cases. Dijous van haver d'abandonar-les ràpidament i tenen animals de ramaderia, domèstics o també medicines. De moment, però, no poden tornar-hi. També hi ha molta preocupació aquí per com evoluciona l'incendi, així com durant la nit i a primera hora del matí no hi havia pràcticament vent, ara es comença a notar i s'espera que vagi a més de cara a la tarda. Això podria dificultar les tasques dels mitjans aeris, ja complicades pel fum. Ara hi ha dos flancs especialment actius, un el d'ahir, el de la carretera de Montanejos, i també un nord-est cap a Los Cantos, on es concentra el gruix del mig miler d'efectius terrestres i una vintena de mitjans aeris que hi estan treballant.
I en crònica internacional, ho acabem de saber, la Unió Europea i Alemanya acaben d'anunciar un acord perquè es puguin vendre vehicles amb combustibles sintètics més enllà del 2035. Ho ha fet públic el vicepresident de la Comissió Europea pel Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans, en un missatge a Twitter. Aquest acord entre Brussel·les i Berlín permetrà desencallar la llei contra els cotxes contaminants que va bloquejar precisament Alemanya en l'últim moment, perquè volia blindar els vehicles amb aquest tipus de combustible ecològic que ara, finalment, formarà part d'aquest acord. I l'endemà d'un divendres negre, la banca alemanya, amb el punt de mira, el Deutsche Bank, els experts diuen que no hem de patir i que no es preveu un efecte dominó a la resta de borses europees. Begoña Castro, membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya, ha explicat al Via Lliure de RAC1 que la situació del Deutsche Bank no és la mateixa que la del Credit Suisse. Diu que la inestabilitat és generalitzada, però que ara per ara no hi ha risc d'una crisi com la del 2008.
El tema és la generació de pèrdues. És a dir, l'any passat va caure la borsa, les empreses aquest any estan reflexant totes, ja no dic, no només el sector financer, les empreses en general estan presentant resultats més negatius i això és el que fa pujar una mica els nervis. Però, insisteixo, respecte a les crisis anteriors, jo penso que la regulació és molt clara, s'han fet molt les deures, no m'atreviria que la situació d'avui es pot comparar amb el passat.
La caiguda en borsa del Deutsche Bank, recordem, va arrossegar ahir les borses europees a un nou episodi d'inestabilitat financera. I compte si esteu circulant per l'AP7 o ho fareu al llarg del matí, perquè de les 9 i fins a les 2 torna a estar vigent el límit de velocitat de 100 km/h en el tram entre Martorell i Gelida, sentit sud. Ahir, a la tarda, ja es va aplicar aquesta nova limitació variable que es posarà cada cap de setmana, divendres a la tarda i dissabte al matí direcció Tarragona i els diumenges en sentit contrari cap a Barcelona. En una entrevista al Via Lliure, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, diu que durant les primeres hores de vigència la majoria dels conductors han respectat la normativa i només han multat una seixantena de vehicles.
Es van fer uns 2.300 controls a vehicles i es van acabar multant o s'acabaran multant 56 vehicles petits que van ser denunciats i 5 camions que no van respectar circular per la dreta. Per tant, home, de 2.300 que hi hagin 61 que siguin multats i aquest 97% de conductors i conductores que respecten la mesura, doncs anem per bon camí per millorar aquesta situació.
Es tracta d'una prova pilot per reduir les retencions i els accidents en aquest tram de tot just 5 quilòmetres que també obliga els camions a circular pel carril de la dreta sense poder avançar. De fet, Trànsit avisa que si amb la limitació a 100 no s'aconsegueix rebaixar la sinistralitat, encara es reduirà la velocitat fins a arribar als 80 quilòmetres per hora. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
En motor, aquesta hora està en marxa la tercera i última sessió d'entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Portugal, el primer del Mundial. Circuit de Portimao, Quim Salvador.
No hi és Pol Espargaró, que ahir va fracturar la mandíbula i una vèrtebra dorsal en un accident al segon entrenament i que es baixa per aquest Gran Premi. Per cert, l'organització ja ha posat la protecció d'airfence que reclamaven ahir els pilots al punt on va caure el petit dels Espargaró i va impactar contra una tanca de pneumàtics. Quan faltin 10 minuts per les 12 arrencaran les qualificacions d'aquest Gran Premi de Portugal amb Àlex Rins, Marc Márquez i Àlex Márquez passant per la cua, la repesca, intentant fer-se un lloc a la definitiva Q2 per disputar la pole de MotoGP aquesta tarda a les 4 hora catalana, primera cursa sprint de la història del Mundial de Motos.
Cursa 12 voltes per guanyar els primers punts del Mundial abans de la cursa de demà, i d'aquí a poc més d'una hora es reprèn la Volta Ciclista a Catalunya amb la penúltima etapa de 183 quilòmetres entre Martorell i Molins de Rei. L'eslové Primoz Roglic hi defensarà el mallot de líder 10 segons per davant del seu rival Remco Evenepoel. Mentre estan en futbol, aquesta tarda a un quart de set el Barça pot encarrilar el títol de la Lliga Femenina si guanya el Real Madrid en un clàssic que arrencarà un quart de set a l'estadi Johan Cruyff, i més tard, a 3:15, la selecció espanyola masculina debuta la fase de classificació per l'Eurocopa de l'any que ve contra Noruega.
I pel que fa al temps, a mesura que avanci el cap de setmana, el vent anirà guanyant protagonisme a més comarques. Avui ja es deixarà sentir amb ganes a les de Girona i demà bufarà amb cops forts al centre i sud del país, especialment entre la Catalunya central, el Pla de Lleida i el Camp de Tarragona. Pel que fa a l'estat del cel, el sol s'acabarà imposant allà on encara no ho fa, però quedarà enterbolit pel pas de núvols prims.
Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
Bueno, o sigui, tinc el Twitter ple de missatges de gent que se'ls han ensorrat la infantesa i l'adolescència amb Martín Vigil. Tu sabies d'alguna cosa d'això? O...
No, no sabia res.
No, no havies llegit, eh? No t'havia arribat un llibre de Martín Vigil, eh?
No.
Però ho dius amb un punt de tristor?
Sí,
cosa?
Perquè, hòsties...
L'Araceli diu, ara faig neteja i llançaré tots els llibres de Martín Vigil. El món s'acaba, ja no queda ningú de la meva adolescència. Quin mal ens va fer els 60 i els 70. I no heu parlat d'un sexo llamado débil, quin fàstic. I, bueno, en fi, i un darrere l'altre, i un darrere l'altre...
Tinc por que els sacraples facin un dia Mazinger Z.
Sí, podrien fer-ho perfectament i acabin amb les vostres vides, és així.
Mazinger era complicadet, eh?
I del Comando G.
Home, sí. Mazinger Z no...
Mazinger era complicat.
No, alguna cosa hi havia allà.
Home, a dins portava alguna cosa, segur.
Cogi cabuto.
Esteu bé?
Sí, home.
Avui porteu mandanga bona o...?
Tenim mandanga, sí.
Hi ha bona mandanga?
Hi ha mandanga, hi ha mandanga.
Quin odi a la primavera.
Per què?
Quin odi.
Ostres, per què et passa amb la primavera?
Ahir hi ha una calda...
Però si ja ho va fer també fa unes setmanes.
Faruma, una cosa terrible, sí. Que es comença aquesta època de l'any. No, la caloreta, no sé què...
La gent està feliç...
El vermutet...
Menys 18 graus, posaria jo a Barcelona.
Aquesta setmana va ser el dia de la felicitat, ja.
Gent anant a fer el vermut.
Feu un vermutet?
Gent anant a fer el vermut a març.
Però una cosa, Toni, no hi ha algun superheroi que tingui el superpoder de sempre estar enfadat, per exemple?
Ah, sí, home, el de...
El senyor que està...
Sí, cony, el de Mystery Man, Ben Stiller.
Vull dir que tu tens aquest poder.
El seu superpoder és que s'enfada molt. Jo m'enfado d'una manera contemporitzadora.
No.
Sí, m'enfado, però una mica. És portable, saps què
vol dir? Bueno, de fet, Hulk apareix quan Bruce Banner s'emprenya.
Clar.
És a dir, que el Toni seria un Hulk permanent,
ja,
diguem-ne.
Mm. Ja. Bueno, ara anirem als consells dels supermercats consum, però abans vull fer un recordatori. Que s'aprova ja la gala de lliurament dels Premis DRAC, que serà el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, i no teniu lloc. Em fas gestos ara que vols anar a la gala.
No.
Tu no et pots portar una gala ni
un premi. T'estava preguntant si hi havia aquest
premi. No, només faltaria.
Un premi no per mi, que me'l mereixo.
Hi haurà els...
Un planeta de pantalleros.
Hi haurà, no. Hi haurà...
Això ho han guanyat Clables,
no? No, això són els premis Radio Associació, és una altra cosa, que s'han sabut aquesta setmana i ha guanyat Toni Clapés i Joan Lluís García. En tot cas, celebrarem els Premis DRAC amb els guardonats a l'escenari, el Marc Giró, que serà mestre de cerimònies, les actuacions de Siderland, de Mir Raisa i del mag Jordi Caps, i els oients també hi podeu venir. Si voleu, entreu a raco.cat per optar a una invitació doble i viure la segona edició de la gala dels Premis DRAC de RAC1 el dilluns dia 17 d'abril a l'Auditori Barcelona. Perdoneu, no em feu cares, per favor, eh? Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiat Assegurances, Unió Suïssa de Joiers i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Els Premis DRAC dia 17 d'abril, just abans de Sant Jordi. 11 i 20, ara de seguida arrenquem pantalles, però abans els consells dels supermercats Consum.
Vinga!
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa. RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
Bacallà, anxoves, arengades, ous de peix... Els salaons ens permeten gaudir de la cuina sense gaire complicacions, degustant productes del mar en infinitat de receptes. Avui a RAC Consumidors amb la Núria Riba de la cooperativa Consum parlarem de com s'elaboren els salaons i com menjar-los. Primer de tot, explica'ns què són els salaons.
El salaó és un mètode de conservació dels aliments com carns i peixos a base de sal. Una de les funcions de la sal és deshidratar el producte, reduint el creixement de microorganismes que el poden fer malbé. És una tradició molt antiga. De fet, se sap que els egipcis ja utilitzaven aquest sistema que ha anat evolucionant fins a dia d'avui.
D'acord. I com s'elaboren?
Es pot fer salaó de les peces senceres, com les anxoves o les arengades, on primer es netegen bé buidant-ne les tripes i després passen per un procés de rentat, assecat i salaó. I també se'n fa de parts del peix, com la moixama, elaborada amb tires de llom de la tonyina. En qualsevol dels casos, són delicioses en unes simples torrades, en una amanida o en creatives tapes amb verdures, fruita seca o formatge, per exemple.
I ens portes alguna recepta?
Avui farem una tapa d'alvocat amb anxoves i vinagreta d'olives negres. Per 4 persones ens calen 8 rodanxes de pa i 8 anxoves en salaó, un alvocat tallat de rodanxes fines i concassé de tomàquet. I per la vinagreta ens cal un grapat d'olives negres d'Aragó, sense os, ben picades, oli i vinagre suau. Per preparar la concassé podem fer servir 2 tomàquets de pera o de branca, mitja ceba petita, un all, sucre i pebre. Primer escaldem lleugerament els tomàquets per pelar-los millor. Els buidem i els tallem a quadradets ben petits. Els afegim a la cassola quan la ceba i l'all estiguin cuinats i afegim el pebre al gust i corregim l'acidesa amb sucre. Per muntar la tapa és tan fàcil com torrar el pa lleugerament i anar afegint els ingredients per capes. Per exemple, primer una mica de concassé i una rodanxa d'alvocat, al damunt l'anxova i ho acabem regant amb la vinagreta d'anxoves. L'important en aquesta recepta és tallar l'alvocat a l'últim moment perquè s'oxida molt ràpid i comprovar l'acidesa de la concassé, corregint-la amb sucre perquè el seu sabor no tregui protagonisme a la resta d'ingredients.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta recepta tan fàcil de fer i fins la setmana vinent.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Les 11 i 23 al·lucinant el Toni amb els muntatges del Josep Maria. I la gent que portés auriculars haurà sentit que el bon dia anava d'una orella a l'altra.
Sí, anava.
Quines virgueries.
Bestial com avança la ciència.
Una pregunta, quines hores de la nit es fan aquestes promos? Altes hores de la matinada, no?
Josep Maria, ara les fas ara, no?
Diu que sí.
Mentre s'avorreix amb el programa...
Allà la nit a les 4 al matí el Luz de Gas.
Una ampolleta de whisky i vinga, anem a fer promos i anem a fer...
El matiner.
Va, 11 i 23... El matiner. A la boata. 11 i 24. dia.
Bon dia, Xavi.
Què tal, Noemi Escribano? Bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Molt net.
Un 8 i mig.
De primavera. Un 8 i mig.
8 i mig, és un 8 i mig, aquest també.
Escolteu, ara de seguida anem amb les estrenes. M'heu dit que hi havia mandanga bona. Hi havia material.
Hi
havia
cosa bona.
Bon nen. Pensa que em volies fer una cosa.
I això que no comentem...
Què?
Ai, espera't. Com es diu això? Cocaine Shark.
Ah, sí.
Eh?
Cocaine Shark. És que la setmana que ve s'estrena Oso Vicioso.
Ah!
Cocaine Bear.
Sí.
I aprofitant això, a Estats Units han estrenat el tràiler de Tiburón Vicioso, que és un tauró...
És la mateixa...
Amb problemes de drogodependència.
Sí, sí.
Ah,
és seriós, això.
Podem penjar el tràiler.
La setmana que ve s'estrena la de l'os que t'han cucat.
De fet, ja podem parlar d'un subgènere que és animals passats de drogues, perquè també han anunciat...
No sé si és la millor decisió.
Meth Gator.
També han anunciat Meth Gator, el cocodril de la metamfetamina. Sí, és a dir, és atenció a aquest subgènere que està florint i que té molt de futur per davant.
Entre això i Winnie the Pooh, sangre i miel.
Ja ve.
Mira, que ve el tauró. Ve del matiner.
Va molt tort, eh? Per això,
sí, ve d'un after, aquest tauró.
Ja puc adelantar que Oso Vicioso, és un petit spoiler, però no importa, arriba a un nivell de cara jalós que parla.
A càmera.
Trenca la quarta paret.
Trenca la quarta paret. La cinquena.
Ho trenca tot.
¡Vaya ciego!
Hola, bebés.
Va, això serà la setmana que ve. La setmana que ve també hi ha la nova temporada i última, no?, de Succession.
Sí.
Això ja en parlarem, que és aquesta sèrie que el Broc i a mi ens agrada, la resta ens ha que no.
Molta expectació, sí.
No, està bé, però
no,
és
no,
duria
és que em posa molt nerviós. Que és una cosa
però que em posi nerviós no vol dir que no sigui una bona sèrie. No?
És bona sèrie.
No, perdoni, avi, no s'ofengui.
Home, però si va, acabes de dir que no t'agradava.
No, he dit que a mi em posa molt nerviós. No he dit que no sigui una bona sèrie, simplement que no és per mi.
A mi m'agrada i, a més, jo crec que ha anat a més. Per mi és una sèrie que ha millorat a mesura que ha anat avançant les temporades.
Totalment d'acord.
Això s'agraeix.
Abans de parlar d'estrenes, una notícia que ens va sorprendre aquesta setmana, que és l'anunci d'una de les exhibidores més potents de l'Estat de sales de cinema, que és Cinesa, que anunciava que a partir de l'abril vol posar en marxa una Unlimited Card, que és bàsicament una tarifa plana.
Sí.
O sigui, gastar-te, no sé quan són...
15,90
al mes per anar a veure les pel·lis que vulguis quan vulguis.
Totes. I repetir, si vols.
Que és una mica format plataforma.
Sí.
És el cinema competint amb els seus principals competidors amb les seves regles del joc.
Com ho és tu, Broc?
És a dir, jo trobo que si ja vas dos cops al mes al cinema, ho amortitzes. Uh-huh. És a dir, perquè una entrada al cinema d'estrena et costa 10 euros, més o menys. Per tant, crec que és una oferta molt, molt interessant. Una altra cosa és que funcioni. Jo no tinc l'oracle per saber si funcionarà. Ara, jo, si fos una persona que va al cinema, no sovint, però és que jo crec que al mes pots anar tres cops al cinema tranquil·lament, fàcil. Uh-huh. I amb això ja ho amortitzes.
Si una persona que, va al cinema, que no seria el teu cas.
No és el meu cas, però vull dir, em poso la pell
de... Tu no te la faries, la targeta?
No, absolutament. Jo només tinc la targeta del DIR, Clarís, i no l'he trepitjat en la vida. No, però trobo que l'oferta està bé. És a dir, i trobo que sona una mica a mesura desesperada, també. És a dir, la meva sensació és que...
O estratègies, no?
Formes de reinventar-se una mica, aviam què funciona o no.
Però no sé si el cinema respon a les pautes d'una plataforma. M'explico, una tarifa plana. Ostres, tinc les meves dubtes.
La resta?
No, jo crec que és la primera trompeta.
De què?
De l'apocalipsi.
Que ja s'acaba, això.
Sí, perquè, a veure, quan adoptes una mesura tan radical...
És bastant agressiva, la veritat.
És molt agressiva, però és difícil competir amb les plataformes perquè hi ha una cosa que ells no tindran mai, que és que per anar al cinema t'has de moure de casa.
Això sí.
És que aquest és el tema.
Has d'agafar el cotxe, has d'anar allà...
Bueno, que et quedi lluny de casa.
Sí, has d'aparcar, etcètera. La majoria de la gent no té un cinema al costat de casa.
No, perquè això ja s'ha acabat, també.
Llavors, allà, el pàrquing, no sé què...
Que normalment tots els cinemes estan...
Uns nachos.
A centres comercials.
Uns nachos a 87 euros, etcètera. Al final, gastes bullies. Però jo crec que això és la demostració que els cinemes estan passant molt malament. Perquè si t'arriben a dir fa 10 anys que et fan una tarifa plana per anar al cinema, dius, què dius?
Sí, hauria sonat a bogeria.
Hauria sonat a bogeria.
Sí.
Jo crec que, en fi, sí, jo crec que l'espectador ocasional no l'agafarà perquè li dona més o menys igual. L'espectador ocasional, jo...
Ocasional vols dir que hi va un cop cada mes.
Quan hi ha una pel·lícula que realment li interessa.
Sí,
no?
Que és, no, un espectacle, saps què vull dir? Alguna pel·li que tothom ha de veure. Però jo crec que si ets un espectador... De fet, crec que si els hi surt malament... la gent que va molt al cinema agafarà això i deixarà de pagar 40 euros al mes.
Clar,
no ho sé, em sembla com a una... Sí, estic, òbviament, completament a favor, perquè segurament hi haurà gent que podrà optar a veure més pel·lícules. També em sembla que és una mesura desesperada, saps?
Gairebé, a veure,
també és una mesura que no té en compte les unitats familiars, que potser és el que podia incentivar més.
Totalment.
Perquè, clar, si han de pagar una tarifa... els dos pares, les dues mares i el nen, ja se te'n va a 45 euros al mes.
Sí, no té sentit.
I llavors què? Llavors, no sé, potser és un desemborsament que la gent no es considera fer, més que de forma... Anem aquest cop al mes i ho gastem.
Jo crec que això que no és superinteressant, que sense que serveixi de precedent. Perquè és veritat que si haguéssim fet un bonus familiar, jo aquí sí que hagués dit, hòsties, això sí que és molt bona idea, perquè per 25 pavos hi pot anar tota la família. Hòsties, això ja... Però fins i tot només una vegada, eh? Només una vegada que et costi 15 euros, 20 euros, veure tota la família una pet. Amb això ho tens.
Sí, perquè la
home,
de preus familiars n'hi ha,
cada canalla pot veure
sí, però
amb
un
pares,
bonus,
per exemple.
Un bonus. Saps què vull dir? Ja, seriós.
No, i a més, quan vas amb canalla, gastaràs diners en crispetes, en llaminadures, vull dir que diners deixaràs al cinema.
El que li dona beneficis al cinema, ja no crec que siguin les pel·lícules, sinó
no.
És el tema
aquest,
de...
Clar, sí. Les crispetes, la Coca-Cola, sí.
Bueno,
no sé què...
Bueno, doncs potser d'aquí el que deies del que és habitual i que s'ho agafi, potser llavors aquests diners se'ls gasta en la crispetes i tot això, sí. O convida algú altre.
Exacte, mai se sap, no?
Bé, ja ho veurem. Ho posen en marxa a l'abril i a veure com els hi funciona. Va, anem amb les estrenes d'aquest cap de setmana.
Home, estarem atents.
Aquesta estrena de cap de setmana, que és d'aquestes potents, no?
Número 1.
Número 1, no? La més vista amb aquest senyor, que és Keanu Reeves. John Wick... però que ja té una edat, també.
Aquesta,
sí, té una edat.
Aquesta institució que
John,
és...
Ara, John Wick 4.
This hit goes out to you, Mr. Wick.
Qui no ha vist John Wick, recordeu el personatge a tres trets?
Bueno, va, no, un assassí, és com un assassí a sou...
És un assassí retirat.
Sí, retirat, sí.
Que de sobte dos mafiosets russos...
Li maten el gos.
I li roben el cotxe. I el cotxe li dona més o menys igual.
Però el gos
no, perquè és un regal de la seva dona que acaba de morir. I a partir d'aquí és la seva venjança, que ja porta... Pues,
quatre pel·lis.
Porta quatre anys, venjança, ja.
Molt de temps, eh?
Deu estar cansat de la venjança, però... Ell,
no, però la venjança és la primera pel·lícula, el que passa que després ve...
La venjança segueix.
Clar, perquè sempre hi ha alguna cosa de la qual venjar-se. Sempre hi ha...
Algú li fa... És tot... Perdona, Blai, aquí no s'ha estat bé. La venjança és tota l'estona.
Si no vull fer spoilers.
Perquè a la segona li passa una cosa i llavors s'ha de venjar de la persona que li fa. I la tercera, una altra vegada, s'ha de tot el dia venjança. És un tio molt venjatiu.
No li deixen en pau.
És que de veritat. No li deixen en pau. Ja està.
Ha agradat?
Sí.
Molt.
Molt, eh?
Molt.
Sí. Jo només tinc un però.
Ja està. Ja
però... comencem. Un però.
Mai millor.
Però
la peli jo crec que és massa llarga. És massa llarga.
Quant dura?
3 hores gairebé.
Hosti, Déu-n'hi-do.
Aviam. O sigui, això ja em va passar amb la tercera.
Quina mania, noi.
Ni si hagués durat 5, l'hauria vist igual.
No. Aviam, a la tercera hores. Hi havia escenes. Hi havia una escena amb ganivets que jo recordo ja, prou. Aquí hi ha més.
Et vas aixecar, no? Prou, ganivets! Prou! Home, que tinc un nen aquí dins!
Hi ha una escena, sense fer spoilers, a unes escales que jo ja estava en plan, aviam, ja. Ja, mirant el rellotge, ja. Portem aquí mitja hora, vinga, ja.
Vale, això és la part fluixa. La resta, les parts fortes, què són?
Que és un festival.
Tot, festival, eh?
És un festival.
No has vist tantes bufetades en la teva vida. Hi ha una densitat de bufetades per metre quadrat.
I...
De veritat, que no, és que és una cosa... Dius, és que és impossible que aquest tio pugui seguir pagant-se. Al cap de 15 minuts jo ja estaria a l'hospital amb oxigen.
Home, és que t'esgota una mica a veure,
hòstia,
eh?
No, és que fas exercici. Això, si estàs seguint una dieta, una mica exercici...
Pes, pes.
Veus, aquesta pel·li surts per 5 quilos.
És un deliri.
Mare meva, quina manera de donar bufetades en el temps. I venga bufetades, i venga bufetades. I dius, tio...
I però està tot tan ben executat.
Està molt bé.
No tenia els braços dislocats.
Les coreografies són una fantasia.
Està
I a més, jo trobo que està molt encertat el personatge que han ficat en aquesta pel·li. Mm. El personatge de l'altre assassí està molt bé.
Sí.
No, i a més, normalment a totes les pel·lícules d'acció acostuma a haver-hi una escena que és el clímax final.
Aquí hi ha un
doncs aquí hi ha 14 clímax finals.
Sí. Des dels 10 minuts 14... ja hi ha un clímax final.
I així, hi ha 14, tu imagina't, és que és un...
Sí, és un, orgasme de 3 hores, sí. Bàsicament.
I... En tot cas, per tant, bona pel·lícula, bona, recomanada, bona, John Wick 4.
Si t'agrada el gènere d'acció i les coreos ben executades, tu passaràs...
Et diria que no sé si és la millor pel·li d'acció de tots els temps, però està...
Quasi,
Déu-n'hi-do, eh? Tu gaudeixes molt.
Jo crec que per davant només té la franquícia de Missió Impossible. Mm-hmm. I després ja ve John Wick. Mm-hmm.
Tota la franquícia, eh?
Tota la franquícia.
Sí. A més, aprofiten molt bé les localitzacions i els espais per fer aquesta imaginació d'aviam què fem amb aquest espai per millorar les coreos i és molt divertit.
A més, visita molts llocs. És que sembla gairebé una pel·lícula de James Bond, perquè se'n va al Japó, després se'n va a París...
A Berlín...
No, a més, és una mica com la banca, això que estem veient de la banca, que s'estan anant a prendre vent. El mal que pot fer un tio amb traje. Sí, la quantitat de mal que pot fer un sol...
Que la gràcia és que va vestit de...
Sí, amb traje.
Sí, dona igual que estigui avant.
No en general, no.
La quantitat de mal que et pot fer.
John Wick 4, Keanu Reeves. Per cert, no us he preguntat per Keanu Reeves, que és un senyor que
ídol absolut.
Sí, eh?
Tindrà 87 anys, estarà fent John Wick 356 i seguirà donant unes galetes.
Però
amb
donant hòsties amb el caminador.
Està fregant els 60 anys.
Sort que aquest home sembla amable i de més, perquè aquest home és una màquina de matar, a la realitat, perquè aquest tio, amb les coses que ha fet d'acció, podria matar-te amb la mirada.
Ja està, però és una llardavis i el cap de...
Va, següent pel·lícula. Una altra proposta també comercial que arriba a la cartellera d'ahir divendres, que es diu 65...
Charter 373. This is Commander Mills. My ship was hit by an undocumented asteroid.
Què és això, Blai?
La pel·lícula té un punt de partida interessant. Tu imagina't, fa 65 anys... 65 milions d'anys.
No puc imaginar-me.
El 1950, i coneix Alfredo Landa.
Hi havia una espècie humana que vivia en un altre planeta i que aterren a la Terra en el moment que estan a punt d'extingir-se els dinosaures.
Ah.
Val? O sigui, jo crec que el punt de partida és força interessant, el problema és que el desenvolupament doncs no ho és, perquè la pel·li és molt avorrida.
És ciència-ficció?
Sí, és com barrejar la pel·lícula aquella del Shyamalan, del After Earth...
Smith i Parque Juràssic.
Exacte, i Parc Juràssic, efectivament. Mm-hmm. És que és barrejar això en poc més de 85 minuts, però que una pel·li de menys d'hora i mitja sigui avorrida, hòstia, ja diu molt de tema.
Jo vull assenyalar que diguis aquesta frase perquè m'ha encantat això de que està més perdut.
Sí, l'Adam Driver, que està més perdut que un pop en un garatge.
Adam Driver és el...
Sí, és el protagonista.
És un dels protagonistes. No sé per què ha escollit aquesta pel·li, té tota la pel·li aquesta mirada de... On deu haver-hi un caixer? Per veure si m'han pagat... aquesta merda que estic fent.
És un gran actor d'en Driver, vull dir que
però últimament està fent unes tries estranyes de papers i aquesta jo crec que és la culminació. Compte, perquè aquí comença una mica la paradoxa Will Smith, que pot ser un actoràs, perquè Will Smith per mi és un actoràs, i de sobte fas una pel·li com aquesta i dius, ui, Adam Driver, no et surtis del paper
però
marcat.
Quina altra actuació dels darrers temps diries que és qüestionable? La de Ruido Blanco? Aquesta,
Ruido de Fondo.
Però aquesta encara era una mica el seu...
Una ruïna també bastant gran.
A més, és que tota l'estona repeteix el mateix esquema. La parella protagonista, que és l'Adam Driver i una noia que viatja en aquesta nau, que són els únics supervivents, topen amb un dinosaure, se saben a l'últim segon, continuen el seu viatge, topen amb un altre dinosaure, i així tota l'estona.
Estàs fent spoilers, eh?
No, i així tota l'estona, ja està.
Perdona, House of Gucci.
No.
House of Gucci.
Però a mi aquesta em va divertir molt.
Bueno,
aquesta
em va divertir moltíssim.
Bueno, mira, aquesta encara. No
recomaneu, no? No, va ser la segona més vista, per això.
Ah, bueno.
També és veritat que es va estrenar amb 300 i pico còpies.
Si us regalen entrades i teniu una Butterfly Pillow d'aquestes de viatge...
Doncs vinga,
Butterfly Pillow...
Esteu dormint.
Feia dies que no sentia...
Esteu dormint. I de mar termolactil. Una Butterfly Pillow. En 3 minuts esteu dormint.
Passem a pel·li espanyola, que també s'ha estrenat. Producció catalana més triomfadora, perquè va passar per Berlín, va aconseguir premis allà. La millor actriu, la protagonista, la Maria Vázquez, també al Festival de Màlaga. La pel·lícula es diu Màtria.
Los últimos días deronse varias cosas en la empresa. Temos que facer ahí una pequeña revisión.
¿Cuál es tu nombre? Ramona Iglesias Bufón. ¿De qué buscabas? De todo.
¿Qué es Màtria?
Bona peli. Màtria és una... és cinema social, de qualitat, diria jo. Té com a protagonista la Ramona, és una dona que viu a un poble de la costa gallega i és una senyora de 40 i tants anys amb una malaltia pulmonar que ha de combinar treballs precaris per tirar endavant no només la seva vida, sinó la de la seva filla adolescent i la d'un marit repugnant que té a casa, que la tracta com una merda, amb perdó, i que no fa absolutament res durant tot el dia. Està a casa, sense fer res. És la història d'una dona que s'ha passat tota la vida treballant i pencant, pensant en els demés, no en ella mateixa, no? I com aquesta dona es trenca en aquesta pel·lícula. Hi ha un moment que es trenca. La Maria Vázquez fa un personatge increïble. Jo crec que ella arrossega tota la pel·lícula, ella és la pel·lícula, i agraeixo que la pel·lícula tingui aquesta honestedat i que, a més, duri una hora i mitja. Una hora i mitja té prou per deixar-te tocat i per reflexionar sobre moltes coses, des del patriarcat fins als treballs precaris, fins la sororitat, també. Hi ha molts temes que toca.
La vida rural.
La vida rural, els problemes amb els fills adolescents, etcètera, etcètera. Hosta, toca moltes coses, ho fa amb una intel·ligència bestial i amb una actriu que està de premi. A mi em sembla una pel·lícula.
La pel·lícula no inventa res, ni perquè és molt de l'estil Ken Loach o dels germans d'Arden. Sí. Però, hòstia, és una d'aquestes pel·lis directes, seques... Està molt bé.
A mi el que m'ha agradat molt, estic d'acord amb tot el que ha dit l'Òscar i el Blai, el que m'agrada molt és que no fan que aquest personatge sigui invencible, ni que sigui perfecte, que podrien haver caigut en això. És una dona amb contradiccions, que té un caràcter molt potent i que es trenca en molts moments i que és una dona que està superada en molts moments per la vida que ha de viure. I això m'agrada perquè és el que deia, té aquesta honestedat la peli de mostrar realment una persona que està en una situació límit i que sortir d'aquesta situació és molt complicat. I això és el que està molt bé.
Sí.
No, em sembla que és un retrat orgànic d'un personatge femení increïblement ben escrit. Està molt ben escrit.
Interpretat, perquè ella
està immensa. Sí.
Dèieu que és poble gallec, poble de pescadors, en interpreto, de la costa.
De fet, ella alterna, treballa a una fàbrica de netejant i també treballa a un barc pesquer, no?
Sí.
És un poble molt petit, on tothom es coneix i on els treballs són els que hi ha. És a dir, no hi ha més.
Jo crec que és la vida de moltes persones que són gairebé invisibles. No? Una nació de persones invisibles, que no sap res. Hòstia, aquesta pel·lícula el retrata d'una manera
molt potent. Pel que he entès és d'una persona que s'ha dedicat tota la vida als altres, no? I el punt de trencament és que la filla o el que sigui ja té prou edat com per alliberar-se i, per tant, això provoca un desajustament.
De fet, la filla ja no viu en família.
Comença quan ella ja té diversos fronts oberts i que s'agreugen per determinades circumstàncies que passen al principi de la pel·li, però és que ella ja tenia problemes i està a un toc que s'acabi d'enfonsar ja del tot.
Ho dic perquè hi ha també una reflexió interessant, si fos per aquí la pel·lícula, que és aquestes famílies que durant molts anys, evidentment l'edat de la vida de les criatures, dediquen tots els esforços a només aquelles criatures, i el dia que se'n van aquelles criatures queda el buit.
No és tant com que se'n van, sinó que la mare no vol que la filla repeteixi la seva vida de treball precari en treball precari. I de fet, la mare li passa sempre diners, els pocs que té, se'ls dona a la filla perquè estudiï, per treure-la dels treballs precaris, que treballa en un bar, em sembla, treballa
a la manera. La història, bàsicament, és l'intent de la mare de que no repeteixi el que li passa. O sigui, és la disrupció del que t'ha estat passant i del que passa a tota una generació de dones que això no es transmuti, que no li passi a la persona que tens al darrere. Això que és meravellós.
De fet, jo crec que el punt de trencament realment no està en la filla, sinó el moment en què el cap de la fàbrica
fins aquí. No sabem.
Calla!
2:45 del matí. Va, anem amb l'última de les pel·lícules estrenades a sales, pel·lícula francesa, que va passar per al festival...
La comèdia que vieron 500 millones de franceses.
No. És una comèdia?
Sí.
És una comèdia. Que es diu Crónica de un amor efímero.
J'avais rien prémédité du tout à cette soirée, hein. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas embrassé une autre femme.
On va boire un verre ou deux, mais je ressens une envie irrésistible de faire l'amour avec toi.
Què us passa? Per què rieu, ja?
No, està bé. Mare soltera, home casat.
Sí.
S'ajunten, tenen una aventura.
Sí.
I la pel·lícula va d'això.
Diferents trobades tenen al llarg d'un any, un any i pico.
I de com les persones adultes actualment afronten aquesta mena de relacions, no? Ells intenten afrontar aquesta relació sense que hi hagi cap lligam romàntic. És a dir, es troben, s'agraden, parlen entre ells, connecten de moltes formes, també connecten al llit, però no volen passar d'aquí. I la comèdia va d'això, va de com afrontem aquesta situació i si realment les persones adultes, quan hi ha aquesta relació d'afecte, quan hi ha aquesta connexió, pots mantenir aquesta distància de dir no vull tenir cap relació romàntica amb tu. És una pel·lícula parlada, és a dir, és una pel·lícula de diàlegs constants, parlen tota l'estona, i el mèrit és que en cap moment t'abassaga, diguem-ne,
no és abassagadora,
per tota la quantitat de paraula que té la pel·lícula.
Però jo crec que és una pel·li deliciosa. Sí. Si t'he fet la conya de los 500
sí, euros. Sí, sí, sí. Però t'ha agradat.
És que és una comèdia de les millors que he vist.
No fotis, perquè, hosti.
Sí.
Pues ara sí que m'has descol·locat, perquè quan t'he sentit fer la broma dic ja està, no li agrada.
No, perquè ja saps com la... Sí, sempre la...
Sí, sí, és veritat. El cartell aquest, que a veces és molt...
La marquesina, 70 milions de franceses ja l'han disfrutat.
Els cartells de les pel·lícules franceses que siguin una mica comèdia sempre són els mateixos. Són els mateixos colors i la mateixa cosa.
Està molt ben feta, sembla d'un Woody Allen jove, no dels últims temps. Sí. Sembla Romer, també.
Sí, és una barreja.
Romer, perquè parla molt. Sí, jo crec que és molt collonuda, de veritat.
Sí, parla de...
I a més és fresqueta, petita, o sigui, passa bé, no té cap tipus de pretensió, però al final... Hòstia, la reflexió que fa és una reflexió bastant, bastant potent sobre el que passa quan tens a certa edat i t'arriba algú a la vida que te la trenca una mica, però tu vols seguir estant al teu lloc i no vols obrir la porta.
No vols canviar.
No? Sí, sí, a mi em sembla una reflexió molt interessant.
És un Woody Allen a la francesa.
De la mecànica de l'amor, de les relacions, de la gelosia, de la complicitat, de les regles... No, que hi ha en aquest joc de parella, aquest joc de seducció, no, d'alguna manera.
Però sempre amb el punt de comèdia, és a dir, mai amb aquest punt d'intentar transcendir drama, i ser profund. No, és una comèdia i
no, hi ha diàlegs molt divertits.
I funciona a la perfecció i clar, es beneficia molt dels dos protagonistes.
També és una mica Linklater.
Sí, és que té una miqueta de tot. A més, és la pel·lícula que va inaugurar fa un parell de dies al Festival de Cinema d'Autor de Barcelona.
I el que diu el Blai, dos actorassos, eh?
Qui són?
Sobretot ell, eh? A mi m'encanta ell.
Sandrine Kiberlain i el Vincent McKeny.
Ell està...
Però són coneguts aquí?
Sí, de fet, ell estava nominat al César, al millor actor per aquest treball.
És que és molt bo, fa un personatge com molt vulnerable, insegur...
I molt natural, són molt naturals tots dos.
Ostres, realment els creus els dos, està molt bé.
Passa un minut de 3:45, va fent res.
Sí, perdona, però...
Us està agradant tot, eh? Una cosa.
Estem menys aixecat avui.
El pobre Driver.
Estic sorprès.
El pop al garatge.
Hauria d'estar recollint fulles al...
Jurassic Driver.
Jurassic Driver, exacte. Fem un minutet, dos minutets de pausa i de seguida anem a les sèries. Què passa?
Estàvem agafant.
Sou molt passats. Aneu a descansar, feu un riu.
De veritat, ara que...
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Amb Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Amb Manlleu Origen.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Com el de les nostres ametlles al natural a l'Esto, ara per 1,59 t'estalvies un 30%. I el nostre mig quilo de bròquil per 0,99 t'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Si voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unión Suiza Joyers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Llevarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts i al punt del migdia, de seguida continuem amb pantalles, però abans hem de passar un moment per un dels punts que dèiem des del principi que estàvem atents i que estàvem seguint, que és l'incendi al País Valencià. Perquè tenim la Sílvia Barbís amb alguna novetat. Recordeu que ara mateix és el principal incendi que hi ha hagut, evidentment, aquest 2023. Estem a 25 de març. S'està produint al País Valencià, pràcticament a la frontera amb l'Aragó, amb Terol. Més de 4.000 hectàrees cremades i que continuen en una situació molt delicada. Sílvia, és el centre de comandament avançat a Barraques, al País Valencià. Sílvia, quines novetats tens?
Les novetats són que en les properes hores s'incorporaran efectius de Castella-La Manxa, també de la Comunitat de Madrid, i també mitjans aeris de gran capacitat. Són uns mitjans anomenats CAMOF, que són helicòpters amb dipòsits que poden carregar fins a 6.000 litres de càrrega i són molt selectius, tot perquè la visió és que en les properes hores seran claus per mirar de contindre l'incendi, donades les previsions que augmente el vent de cara a la tarda i també, sobretot, de cara a demà. Així que el que intentaran és guanyar temps a l'incendi. Se centraran en dos flancs que ara mateix estan molt actius i que tenen una vegetació molt tupida i seca. Un és el mateix flanc d'ahir, cap a Montanejos, i l'altre que enfila en direcció nord-est cap a Los Cantos. És aquí on miraran de contindre el foc, com dèiem, en unes properes hores claus.
De fet, hi haurà també la incorporació del president de la Generalitat Valenciana, em sembla, no?
Sí, en principi esperem que en un termini d'una mitja hora, una hora mitja hora, acudisca aquí al centre de comandament avançat, que està ubicat a les Barraques, el president de la Comunitat Valenciana. Veurem què ens ha de dir pel que fa a les previsions, sobretot.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Gràcies. Fins ara.
Evidentment, qualsevol informació més al voltant d'aquesta actualització que no es produeix des de ja al vespre, d'aquestes 4.000 hectàrees cremades, veurem com avancen les flames. Va, anem amb el món de les sèries, a 9 minuts per arribar al punt del migdia. El primer, home, abans de començar amb les estrenes i amb el que us ha agradat i que no, ja ho hem dit abans, però dilluns s'estrena la... És que és tercera, quarta i última, en principi, sí, de Succession.
Why does everyone ask how I'm feeling?
Que s'ha de resoldre tot això, no? Perquè aquí...
He tancat els ulls i he escoltat com...
Succession, per qui no ho sàpiga, és la sèrie d'aquesta família que té una gran empresa que controla magnats, que controla mitjans de comunicació, però també d'altres tipus de negocis, com parts temàtics i creuers i tot això, que és un monstre, és un gegant, i és una empresa familiar. És a dir, que aquí hi ha un moment de successió, efectivament, s'ha de decidir qui manarà en els pròxims temps. I això és el que va a la sèrie des de fa 3 temporades i són personatges que és que són tots
són insuportables
tots ells.
Hi ha una cosa de Brian Cox, que és el patriarca, que aquesta setmana ha fet unes declaracions dient tota aquesta merda de gent que fa d'actor del mètode, que és justament un dels actors de la sèrie.
Ah, sí, el seu fill, de fet.
El seu fill.
És actor del mètode.
No, ell diu que és actor del mètode.
Hosti.
Quin d'ells?
Bueno, ara no recordo el nom, el fill està enfrontat, el Kendall. De fet, recordo llegir una notícia en la qual els membres del repartiment de la sèrie deien que el tio era un pesat. Sí, que era un actor d'aquests de mètode, que anava amb el personatge fora de les càmeres.
Hi ha una història
del
New Yorker, que el tio és superintens, que després va dir, bueno, jo no sóc així tot el rato.
Sí, a veure, i la clau serà saber si, a veure qui succeeix al patriarca o a veure si el patriarca al final acaba esclafant els seus fills. Aquesta és la gran...
Brian Cox, i el Kendall és Jeremy Strong, i hi ha el germà oi, de Macaulay Culkin, que és el Kieran Culkin.
Kieran Culkin, que és un gran personatge.
És un dels germans, també, un dels fills del magnat. Bé, a partir de dilluns, això. Després, ho hem explicat avui, Los Odiosos 8 es converteix en sèrie, perquè hi ha una mena de director's cut de Tarantino que li dona...
Té una pinta...
Això és un monstre de Frankenstein.
Que hi ha hagut un senyor...
Amb un maletí.
Sí.
Hola, Quentin.
Hola,
Quentin.
Quentin, abre un momento, por favor. Vengo de Netflix. Vengo de Netflix.
Quentin.
Traigo un cheque que tiene tantos ceros que hemos tenido que añadir un post-it al final para seguir poniendo ceros.
Y a las horas la porta sobra. Es que no te había oído.
No te había oído.
¿Qué tal? Es publica com una mena de versió extesa de la pel·lícula dividida en quatre trossos en una minissèrie. A Netflix.
Imagina els quatre trossos que seran pel propi Quentin Tarantino amb un cavall. Saps?
De tot el que havien rodat.
5 minuts.
Gent molt rara. Vale. Va, no us fa gaire il·lusió, veig, eh?
No, perquè és el que diu Antoni, les escenes afegides seran Samuel L. Jackson fumant-se un pitillo, un cavall saltant, vull dir, coses que no portaran a
dubtes. Tinc dubtes de com serà, perquè jo no li recordo cap director's cut.
No, crec
que no.
Només
la versió... Jo
sóc Ocho, hi havia la versió que tenia un pròleg més gran, la música de Morricone, i després, a la mitja part, la veu de Tarantino en off. Crec que aquesta era la versió especial, diguem-ne, no?
Era el seu director's cut.
La que es va poder veure en 70 mil·límetres, el fenomen.
Exacte.
Però aquí no sé què pot aportar de més. No sé, potser m'equivoco i ara resulta que és una meravella, perquè no sé quina costum té Tarantino.
Són 25 minuts més, respecte a la versió de...
Són uns quants minuts. A veure, jo si me la poses, la veig.
Home, i tant que la veurem. La veurem, segur.
Però sembla una mica això que et dic.
Una mica
saps que Tarantino va al caixer, treus l'extracte en paper... I s'acaba el paper, el caixer.
I l'altra de les estrenes, que és estrena d'ahir, una sèrie que tothom en parlava en el seu dia. Mm-hmm. És la segona temporada.
Molt.
Jo, Georgina.
Ai, no, sisplau.
Hay más de 40 millones de personas que me siguen.
Sí. Jo no.
No segueixes la dada d'aquesta norma.
No segueixo, Georgina.
Pues va ser un fenomen, eh?
Sí.
Ai, sí, mandra.
Jo vaig aguantar 5 minuts del primer capítol.
Ja o sigui, no ja has decidit que no veuràs.
No.
Però a veure, això és com quan vas al súper i t'agafes un d'aquests pastissos ultraprocessats que saps que et destrossaran.
Al súper,
ja saps el que vas.
Que et donaran ardor d'estómac, però te'l menges.
No, 10 euros.
Et quedes i et quedes...
Et quedes fatal.
Però tu te'l menges, això?
Jo això ho menjo.
Hi ha aquesta frase primera... Ah, doncs està bo, eh? Aquesta frase...
Està bo. Jo per mi és més un sac de pinso.
Vale,
del meu gos, que comences a menjar, tu dius, em fa una mica de fàstic, però si segueixes és encara pitjor.
Enganxa. Va, ara sí, anem amb la sèrie. Anem per la segona temporada d'una sèrie que us va agradar molt en el seu dia, que és de Movistar Plus, que es diu Yellow Jackets. Once upon a time, there was a place. Que era d'un equip de futbol, recordem això.
És un Lost amb un revers
Lost.
Pervers.
Sí, tan pervers.
I adolescent, amb totes les merdes d'aquest grup de noies. Que...
És un equip que s'estavella amb un avió a les muntanyes de Canadà, crec.
Sí.
Si no recordo malament, estan perdudes, no les van a buscar i elles comencen a formar una mica el Senyor de les Mosques.
Sí.
No, es comencen a formar una sèrie de clans i tal, la cosa
acaba
com el rei de l'Aurora.
Sí. La primera temporada estava molt bé, d'aquesta jo només he vist el primer.
Que és que de fet
està...
només n'hi ha un.
Sí, és el que estan obert. I aviam, és una mica... S'ha d'esperar a veure el què, perquè aquest primer capítol m'ha semblat molt continuista, però que no aporta res respecte al primer. O sigui, és una mica... Espero que es desencalli una mica per veure per on aniran les trames, perquè de moment no ha estat res així. Però bueno, jo crec que se li ha de donar una miqueta de temps, ha d'aparèixer el personatge de...
Té un final bastant frapant.
Sí.
Jo no l'hagués fet, la segona temporada.
Ja...
Em sembla que la primera era tan potent, estava tan ben feta i tenia tantes coses que per ser ahir, Broc.
Què va dir?
Jo no he vist la primera, així que no té cap sentit que parli de la segona.
No, clar.
I li va dir, doncs mira la primera, no tinc temps.
Tota la coherència.
Me'n passaré tota la primera.
Ara.
No. Aquesta és l'actitud d'un senyor. Jo dic, a mi el primer m'ha agradat, però ja trobo...
No cal.
No, és que no calia.
I a més manté el repartiment original i s'hi afegeix Elijah Wood.
Aquest és el que jo tinc ganes de veure què?
Que de moment en el primer capítol d'aquesta segona temporada no ha aparegut encara, però se l'espera, o sigui que veurem.
Deixa'm fer un incís. Has dit aquestes noies adolescents amb totes les seves merdes. Et recordo que la nena que portes dins també serà adolescent.
Ah, bueno, però jo ja estic patint des de fa...
Ja,
d'acord.
Ja pateixo, no et preocupis per això.
D'acord.
Val, què voleu fer? per anar...
Home, la gente nocturno.
La gente nocturno. Seria Netflix...
A veure, volem la teva targeta de crèdit, que et donis el número... I té una mica de diners.
I una mica de suspens, que es diu El Agente Nocturno.
The FBI is the United States' premier law enforcement agency. Ma'am, please take my seat.
Va, què m'ho explica, això?
Gegantesca bossa de patates sabor jamón.
Sí. Comences i és que te l'has d'acabar. No pots parar.
Format econòmic, que és el, la bossa doble.
300 i pico grams.
Hòsties putes. És
per un, Per un.
És l'eslògan de Pringles, que no pots menjar-te només un. Te'n menges uns quants.
Fas pop,
jo és el que li demano a Netflix. És a dir, li demano una sèrie que m'entretingui, que estigui ben feta, saps? Que me la pugui menjar bé, que tingui un punt d'addicció. Només vull això, no vull res més. O sigui, em sembla que si fan aquestes sèries, jo me les menjo i ja està. És extraordinària? No. Té coses que no te les creus ni de conya? També. Sí. És una mica 24? Sí. Ara, me l'he menjat? Sí.
És 24?
Bueno, bàsicament...
Ja li agradaria.
Té una mica de 24.
Qui és?
De fet, un dels actors és el germà del president Palmer, no?
Totalment. No, és un agent de l'FBI que està com desterrat a una mena d'oficina a un soterrani.
Sí.